del fet religiós present a la societat, un fet que l'Estat no pot ignorar.
Cada dia, de dilluns a divendres, de 7:45 a 8:15 del vespre, Pericos Online Ràdio. Un programa Pericos 100% presentat per un 100% perico, Francesc Via. Cada dia, de dilluns a divendres, de 7:45 a 8:15 del vespre, a Ràdio Estel. Un programa patrocinat per LB Apuestas Punès, amb la col·laboració d'Estrella Damm, Fosprint Plus i Fosprint Esport de Sòria Natural i Carretilles TR.
Si sa vols estar, a la consulta del doctor Pros has d'anar. Una consulta mèdica amb un gran equip humà que t'escoltarà i t'ajudarà a millorar la teva salut. Des dels més petits fins als avis de la casa, tots hi trobareu un espai de salut. Cuidem de vosaltres amb teràpies i medicines naturals, sense efectes secundaris. Doctor Miquel Pros, a Barcelona, carrer Montaner 551, telèfon 93 212 1504. I a Girona, enmig la natura, a Solius, Santa Cristina d'Aro. A la Fundació Roca i Pi ens importen les persones grans. Creiem que fer una mica millor la seva vida també fa millor la nostra societat. Apostem per l'acompanyament de les persones grans i oferim tres serveis: la residència assistida, el centre de dia i la unitat de memòria. Descobreix-nos a rocaipi.cat i al 93 399 46 02. Fundació Roca i Pi, al costat de tothom.
Ràdio Estel.
Zona Mixta, amb David Casany i Marc Vila.
Es que no puedo evitar contener las lágrimas pensando en lo que hice ayer en Sevilla. Ya sabéis que yo soy un amante de la cultura española y del fútbol español. Y cuando oigo esto, mira.
Sevilla, tan sonriente, yo me lleno de alegría.
Y la verdad es que estas últimas semanas no he estado muy fino, porque si voy a ser sincero, con los pinchazos de mi Atleti, que me va a dar algo. Y por eso, vamos a ponernos serios, he decidido ir hasta el Rocío para rezar por mi Atleti. Eso sí, antes de llegar allí, antes de ir al Rocío, me he pasado por dos sitios. Ayer estuve en Marbella por la mañana, reflexionando, monté a caballo. Como ya sabéis, tengo el carnet especial de Policía Nacional y Guardia Civil montada. Pues bien, pasé por Marbella, ahí por la Playuki, con mi caballo. Dejé un pin del Atleti y unas flores rojiblancas en un sitio secreto que nunca voy a decir dónde está. Ahí es donde compartí muchas tardes con mi héroe. Que paz descanse, Jesús Gil. Y es que ayer... Ella se cumplía 10 años, donde es que nos dejó. Cada 10. Presi, amigo, ahí donde estés. Menudas pérdidas. Un personaje único, genio y figura de lo que decimos aquí en España. Una persona única. En fin, la vida es así. Un día estamos y al otro no. Y yo he estado al borde de la muerte en muchas operaciones policiales. Pero por mis colores, por los colores de España. Por mis colores hasta la muerte. Y ayer de Málaga pilló un autobús para Sevilla. Y con unos coleguillas que tengo en Triana, vieron los más grandes de España. Vieron un equipo español ganando un título continental. ¡Vamos, mi Sevilla! Y ahora me pillas yendo para Rocío. Voy a rezar para ver si la leyenda del Pupas ya nos deja de una vez paz. A ver si nos deja. A la tarde me pillo un autobús de la compañía Autobuses La Española. Y el solitario, y después de 20 horas de carretera, viendo toda España de pe a pa, me plantaré el sábado en mi querida ciudad de Barcelona, donde mi Atleti, estoy seguro, donde mi Atleti va a ser los más grandes de España. El sábado mi Atleti se lleva a la liga, y el otro sabadete, para Lisboa con el Tete. Os dejo, chavales, ¡viva el fútbol español!
Zona Mixta, amb Marc Vila i David Casany.
tal? Molt bona tarda. Avui és el dia d'un home, de Carles Puyol Saforcada, el capità del Barça, aquell que li va fer un petó al braçalet. El Santiago Bernabéu ha dit, està dient adéu avui al club de la seva vida, al seu club de sempre. Amb 36 anys, el cos masegat i un genoll dret que l'està torturant, el futbolista que més ganes de jugar va tenir sempre, s'ha vist forçat a abandonar en contra de la seva voluntat la pràctica del futbol. La seva contribució al club blaugrana i al futbol en general ha estat immensa, tant pels béns materials que deixa, 2 Mundials de clubs, 3 Champions, 6 Lligues, poden ser 7, 2 Supercopes d'Europa, 6 Supercopes d'Espanya, un Mundial i una Eurocopa. I també ens ha deixat, doncs, una contribució important pel que fa al contagi emocional que sempre va provocar la resta de companys per aquesta actitud al terreny de joc que tant enganxava tant a l'afició com, insisteixo, a la resta de l'equip. En realitat, avui s'està acomiadant molt més que un jugador. Ha marxat una persona que ha personificat com ningú el que significa portar aquest escut a través de principis que ja sonen també a una altra època. L'esforç, el companyerisme i el respecte pel rival, per sobre de totes les coses. Hi va haver un temps en què Puyol semblava fet de ferro forjat, però ningú és, ni tan sols ell. I avui diu adéu a l'Auditori 1899 del Camp Nou, acompanyat de familiars, amics, entrenadors i representants de tots els estaments del club. La seva parella, Vanessa Lorenzo, així com la seva mare Rosa i el seu germà Josep Xavier, seuen a primera fila, atents a les paraules del capità. Entre aquesta llista de convidats també hi destaquen tots els seus companys de vestidor, inclosos entrenadors i auxiliars, excompanys com Albertini o De La Peña, exseleccionadors catalans i espanyols com José Antonio Camacho o Iñaki Saez, així com membres també destacats de l'estaf federatiu com Fernando Hierro, expresidents com Joan Laporta, figures històriques com Johan Cruyff, altres entrenadors com Radomir Antic i així també com amics íntims que l'han acompanyat abans i durant la seva carrera. Avui, però, hi ha una absència. És Luis Enrique, que ha preferit no ser-hi perquè la seva presència ara restaria protagonisme a l'homenatjat, a Carles Puyol, res més lluny de la seva intenció. L'acte arrencava amb sengles parlaments de Bartomeu i Zubi que donaven pas a un vídeo que ha posat la pell de gallina. Arribava llavors el torn de l'esperat discurs del capità, on les emocions, per moments, l'han traicionat, s'ha emocionat. Puyol no és de pedra, encara que ho ha aparentat durant molt de temps sobre la gespa. Però aquest, el d'avui, està sent, en realitat, el penúltim homenatge públic del barcelonisme a Carles Puyol. Faltarà encara el més sentit, el que li brindarà dissabte l'afició del Camp Nou al final d'un Barça Atlètic que decidirà la Lliga. Tant de bo Puyol pugui trepitjar la gespa amb una victòria més per tancar una llegenda com és ell. Carles Puyol, moltes gràcies, capità.
I des d'aquí jo també. Ara seguirem un altre discurs, però m'uneixo, òbviament, a les paraules del Marc Vila sobre el gran capità que haurà sortit, que està sortint, de fet, per la porta gran, entre llàgrimes i somriures, entre grans emocions. Gràcies, Puyi. I qui va guanyar no només ha sigut Puyol durant la seva carrera, sinó que també el Sevilla durant els seus anys d'història i sobretot en els darrers anys. I ahir li va costar, però al final va guanyar. Enhorabona al Sevilla i al sevillisme. Quina victòria tan i tan patida, eh? I patida perquè es va acabar aconseguint a la tanda de penals. Una tanda de penals que va venir precedida per un esforç sobrehumà d'un Sevilla que, malgrat arribar en ple estat de forma en quant a resultats a aquest tram final de temporada, ahir se'l va veure molt castigat per aquest esforç d'una temporada en la que clarament han anat de menys a més. Jugadors importantíssims que van estar a la corda fluixa del físic en el dia d'ahir. Parlo d'homes com Vitolo, Rakitic, que se'l veia molt cansat, fins i tot Beto, el porter, va necessitar dels serveis mèdics durant el partit per descarregar-se el seu adductor. Recordo veure com a la tanda de penals, mentre no estava sota pals, aprofitava per seguir estirant. També recordo, i se'm quedarà gravada aquesta imatge, dos jugadors que van sortir a jugar amb el partit avançadíssim i gairebé no van poder ni acabar-lo. Parlo de Maric i de Gameiro. El primer d'ells va entrar des de la banqueta i va tornar-ne a sortir abans d'acabar el partit. El segon, en aquest cas Gameiro, venia, ho hem de dir també, de patir un esguinç al genoll, va forçar i en una acció de clar perill va estar res de marcar, però també va estar res de deixar-se el genoll. Va acabar coix perdut, tot ho hem de dir. Qui també va acabar coix va ser un dels meus ídols, el davanter colombià Baca, i possiblement sigui una de les imatges de la final, veure el davanter colombià mig plorant després d'una de les darreres accions del partit, un contraatac sevillista en què va acabar desplomat sobre la gespa, amb una cara de patiment que parlava per si sola, una cara que es resumeix en una sola paraula: entrega. Tanta entrega es veu reflexada, per exemple, en el valor d'acabar coix al partit i decidir ser un dels xutadors a la tanda de penals. Dos penals claus xutats per dos homes coixos. El primer penal, que sempre ha d'anar dins, és un tema psicològic, el va xutar Baca, insisteixo, va xutar coix perdut, però va enviar la pilota a l'escaire. I l'últim dels penals, el penal que li donava el títol, que li donava l'Europa League, aquest va ser per Gameiro. També coix, però sense tremolor a les cames i cap a dins. Però per herois d'aquest Sevilla, Envia i Beto. Ahir el Benfica possiblement va mereixer un pèl més, va estar més a prop del gol que no pas el Sevilla, però hi ha una cosa que és vital per emportar-se un títol i no és només marcar gols, sinó creure. I el Sevilla, que ha patit molt des del mes d'agost fins a la final d'ahir, el Sevilla sempre ha cregut. Va creure quan va jugar a la prèvia, va creure quan va remuntar davant l'Oporto, va seguir creient quan tothom el donava per mort enfront del Betis i va tornar a creure quan el València ja es veia a Turí. Ahir van tornar a creure, tapant xuts que semblaven gols dels portuguesos, jugant amb jugadors mig coixos. Era un autèntic drama veure com acabaven el partit molts jugadors, amb un porter fins i tot mig lesionat. Tot el Sevilla en si no va mostrar un gran futbol, però ahir va ser més gran que el Benfica. I insisteixo, ho va fer amb entrega. Com deia ahir en roda de premsa Emery, aquest equip ha après a patir i a ser solidari. I jo ahir ja ho deia, si Envia va marcar el 94, a Mestalla seria per algun motiu. Felicitats, Sevilla.
Posa't al dia de tota l'actualitat esportiva amb el Zona Mixta. Avui, al Zona Mixta.
Què tal? Bona tarda, benvinguts al Zona Mixta de Ràdio Estel. Avui dijous, dia 15 de maig. Encara amb aquesta roda de premsa d'acomiadat de Carles Puyol, però no patiu, perquè en els titulars més destacats del dia ja us portarem també les primeres paraules del gran capità blaugrana.
Com sempre, després de descobrir aquests titulars, després d'escoltar el capità Carles Puyol, insistim, segueix parlant a la sala de premsa de l'Auditori 1989, com sempre, avui a taula parlarem del més destacat, òbviament, de Carles Puyol, però també, i en parlàvem ara a l'editorial, d'aquesta victòria del Sevilla a l'Europa League.
A més, tot seguit connectarem amb la Laura Bertran per conèixer l'última hora del Real Club Deportiu Espanyol i també us aproparem l'última hora del Futbol Club Barcelona.
Posteriorment serà el moment per parlar del futbol d'aquí, del futbol de casa, que es posa emocionant, Arribem a final de temporada, tenim promocions, ascensos, descensos, i avui tindrem aquí als estudis un autèntic crac, el Gonzalo de Melo, un dels fundadors i promotor de Golcat, estarà aquí als estudis.
Doncs sí, i després del futbol català haurem de passar a parlar del bàsquet. Rebrem amb en Ferran Romeu i a l'Aitor Fuster, companys de l'NBA 305, que arribaran amb el més destacat dels play-offs de la NBA, però sobretot amb aquesta Eurolliga, amb la Final Four, que arriba ja demà divendres.
I per acabar, com sempre, un dia més repassarem agenda. Això serà el final d'un nou Zona Mixta. Som-hi, va!
Els titulars.
Puyol s'acomiada del Futbol Club Barcelona.
Com ja us vaig dir fa uns mesos, els problemes del genoll no han desaparegut, ho he intentat tot, i és per això que a partir del 30 de juny la meva etapa com a jugador del Barça s'acaba. Des d'aquí vull donar les gràcies als doctors, als fisios del club, però també als doctors i fisios externs que m'han ajudat durant tot aquest procés. Hem intentat buscar la solució, de moment no l'hem trobat, però jo no baixo els braços i seguiré intentant-ho, ara sense la pressió de tenir que jugar.
El de la Pobla de Segur, com ja estava previst, ha comparegut davant dels mitjans de comunicació en un acte de comiat celebrat a l'Auditori 1899.
Un acte en el qual hi estan presents els seus millors amics i companys de vestuari.
Tot plegat després d'un nou entrenament en el qual es comença a confirmar que Neymar no arribarà a temps per la final de dissabte davant l'Atlètic de Madrid.
I és que en la sessió matinal de la primera plantilla barcelonista, el davanter brasiler ha estat l'ausent més destacat, ja que ha tornat a fer treball específic.
En canvi, Piqué i Alba han fet treball al marge de el grup, però tot sembla indicar que tenen més possibilitats per estar a disposició del Tata Martino de cara a dissabte.
A tot això, i canviem radicalment de terç, parlem ara d'Europa League perquè ahir el Sevilla es proclamava campió d'aquesta competició.
El conjunt sevillista conqueria el seu tercer títol europeu després de superar el Benfica a la tanda de penals. Beto aturava dues penes màximes i el gol definitiu el marcava Kevin Gameiro.
Ivan Rakitic era escollit com a l'MVP d'una final en la que novament el Benfica no va poder trencar el malefici de Bela Gutmann.
Aquestes eren les paraules d'Unai Emery al finalitzar el partit.
A tot el sevillismo, ¿no? Esta competición de la Europa League es una competición donde el aficionado sevillista siente una identificación por los dos triunfos que había conseguido anteriormente y porque ve una vía de encontrar motivos para ser feliz. Y nosotros le hemos dado esa dedicación porque la responsabilidad y la exigencia la teníamos. Entonces se ha culminado con esta victoria. Lógicamente, para ganarla tienes que sufrir, pero es que la capacidad y aprender a sufrir de este equipo ha sido lo que al final ha hecho que estemos aquí primero y que consigamos ganarlo, porque hemos sufrido contra el Betis, hemos sufrido contra el Oporto, hemos sufrido contra el Valencia y hoy no iba a ser menos.
Hem d'apuntar que el Sevilla, amb aquest títol, ja en suma 3. 3 Europes League i d'aquesta manera iguala a Juventus, Inter i Liverpool.
Deixem ara de banda la competició europea per parlar de la darrera hora de l'Espanyol. Una última hora blanc i blava marcada per les reunions entre Javier Aguirre i Òscar Perarnau.
I és que el tècnic mexicà i el director esportiu, segons informa el diari, s'han tornat a reunir aquest migdia en la que es consideraria com a la reunió definitiva per aclarir el futur de la banqueta espanyolista.
Així doncs, demà en la roda de premsa habitual prèvia al partit, possiblement Javier Aguirre confirmi si seguirà o no a la banqueta del Reial Club Deportiu Espanyol la propera temporada.
A tot això, avui la primera plantilla s'ha tornat a exercitar a la ciutat esportiva Dani Jarque, pensant en el partit que tenen dissabte al Bernabéu.
Ampliarem detalls sobre aquest entrenament i sobre tota la darrera hora blanquiblava avui amb la nostra companya Laura Bertran.
I de l'actualitat periquita passem a tancar la plana futbolística parlant de la selecció espanyola.
Ahir Vicente del Bosque donava la llista de 30 preseleccionats i a la nit es confirmava la primera baixa de totes, la de Thiago Alcántara.
El migcampista del Bayern de Múnich ha recaigut de la seva lesió al genoll i, segons informa el club bavarès, estarà unes 11 setmanes de baixa. Per tant, Thiago es perdrà el Mundial de Brasil.
Parlem ja de bàsquet i és que el Futbol Club Barcelona viatjava aquest dimecres cap a Milà, on a partir de divendres lluitarà per guanyar l'Eurolliga.
Aquest dijous ja s'entrenaran a l'escenari de la Final Four i divendres a partir de les 9 del vespre s'enfrontaran amb el Real Madrid.
D'altra banda, l'Eurolliga ha anunciat avui mateix l'MVP de la competició. El guardó ha estat pel base del Real Madrid, Sergio Rodríguez.
I a la NBA, els Miami Heat i els San Antonio Spurs, els dos campions de conferència de l'any passat, es tornaven a classificar per les respectives finals.
Els Heat superaven clarament 4-1 als Brooklyn Nets després d'un ajustat triomf en el cinquè partit per 96-94.
Els Spurs també necessitaven només 5 partits per fer patent la seva superioritat sobre els Portland Trail Blazers, que s'acomiadaven amb una clara derrota 104-82.
Parlem ara de ciclisme, perquè l'italià Diego Ulissi guanyava la cinquena etapa del Giro, la primera en final en pujada després d'un intent de Joaquim Rodríguez, que el deixava amb la mel als llavis.
L'equip del Purito el deixava sol al davant quan encara faltaven 500 metres per a la meta de Viggiano i la distància se li feia massa llarga.
A la general, Matthews segueix liderant la prova amb 14 segons respecte a Peter Winning i 15 sobre Cadel Evans. Avui nova etapa, la sisena, de 247 quilòmetres entre Sassana i Monte Cassino.
I en motor, Pastor Maldonado marcava el millor temps dels tests que s'estan celebrant al circuit de Montmeló. En realitat era el d'aquest dimecres, el test.
El pilot de la TUS, que va tenir molt mala sort en el passat Gran Premi d'Espanya, marcava un registre que l'hauria situat en la pole position de la cursa catalana.
I finalment, en tenis, Rafa Nadal va accedir als vuitens de final de l'Open d'Itàlia després de derrotar en segona ronda el francès Gilles Simon per 7-6, 6-7, 6-2 en 3 hores i 18 minuts.
Qui no tenia opció era Marcel Granollers, que queia davant Andy Murray en 2 sets. Tampoc ho aconseguien l'accés a la següent ronda Tommy Robredo i Pere Riba, que van quedar eliminats davant Philip Kohlschreiber i davant Stanislas Wawrinka, respectivament.
Cada dia de 2 a 3 del migdia, sintonitza Zona Mixta amb David Casany i Marc Vila. A taula.
Vinga, ja som a taula i com us dèiem, avui es parla de la victòria del Sevilla a l'Europa League, i d'aquesta tanda de penals davant del Benfica amb el porter Beto, òbviament, com a gran heroi d'aquesta final.
Bé, la pregunta ara és obligada. Creieu que els d'Unai Emery van ser els justos vencedors?
Va afavorir l'àrbitre del Sevilla no xiulant algun penal a favor dels interessos del Benfica?
I fins i tot us podeu plantejar si homes com Rakitic, el mateix Envia o Carlos Bacca podrien fer el salt ja a un gran?
Sí, i jo crec que sí, que aquests
tres, bon
nivell, aquests tres jugadors...
Fazio són els, també em va agradar molt.
Sí, són els típics noms del Sevilla, que sempre a final de temporada destaquen, i Monchi, són aquests descobriments que fa i li poden portar molts diners al Sevilla si realment acaben fora. D'altra banda, deixem l'Europa League i parlem de Carles Puyol, perquè, de fet, bueno, estem seguint veient imatges, Marc.
Just ara s'aixeca i s'acomiada d'aquest acte, Carles.
Sí, sembla que ara doncs, li faran alguna fotografia, però ja marxa de la sala de premsa. Per tant, ja finalitzada de manera oficial aquesta adeu al gran capità del Futbol Club Barcelona, d'entre llàgrimes, molts companys, ara veia Iniesta també emocionat. Hem de parlar també d'aquest comiat de Puyol.
Doncs sí, perquè Puyol ha estat molt gran, la seva sortida està a l'alçada dels més grans, no ho fa per la porta del darrere. Jo us pregunto, què ha significat Puyol per a tots vosaltres, seguidors blaugranes?
Difícil.
I del futbol,
Difícil de contestar aquesta pregunta. El trobarà a faltar el vestidor?
Segur que
segur,
sí, segur. Ja t'ho responc ara. I d'altra banda, també m'agradaria saber si us agradaria que, per exemple, formés part de l'estaf tècnic de Luis Enrique la propera temporada.
Seria una bona decisió.
Ens podeu fer arribar, com sempre, les vostres respostes al Twitter i al Facebook del programa. Al final en llegirem algunes. Són les 2:24, fem una petita pausa i tornem ja amb la darrera hora de l'Espanyol i del Futbol Club Barcelona. Fins ara.
Digues la teva a facebook.com/FMZonaMixta o al Twitter @ZonaMixtaFM.
Cada dia, de dilluns a divendres, de 8:15 a 9:15 del vespre, Pericos Online Ràdio. Un programa Pericos 100% presentat per un 100% perico, Francesc Via. Cada dia, de dilluns a divendres, de 8:15 a 9:15 del vespre, a Ràdio Estel. Un programa patrocinat per LB Apuestes Punès, amb la col·laboració d'Estrella Damm, Fosprint Plus i Fosprint Sport de Sòria Natural i Carretillas TR.
¿Que por qué apuesto siempre en goldenpark.es? Muy fácil. Es una casa de apuestas de aquí. Tiene todos los deportes. Es muy fácil hacer apuestas. Hacen promociones cada semana. Y si tienes alguna duda, te contestan al momento. Goldenpark.es. Regístrate ahora y consigue tu bono de bienvenida de 50 euros para jugar. Consulta las condiciones en nuestra web. Goldenpark.es. Deportes, casino, bingo, póker. La suerte te sonríe.
Este mensaje va dirigido a todas aquellas personas que notan que están perdiendo cabello. VR6 aporta los nutrientes que necesita el cabello para frenar su caída y conseguir que sea más fuerte y vivo. Descubra VR6 Definitive Hair y compruebe por qué en tan solo 6 meses se ha convertido en el producto líder del mercado para mantener la salud capilar. Miles de personas no pueden estar equivocadas. Cómprelo en www.vr6definitive.com o en parafarmacias del Corte Inglés. VR6 Definitive Hair. Definitivamente tu cabello te lo agradecerá.
Estoy enamorado de la sonrisa de Sandra.
No me extraña, cualquiera lo estaría.
¿Por qué lo dices?
Sandra es clienta de la clínica dental Planetarium y tiene los mejores tratamientos en ortodoncia y estética dental.
¿Sabes cómo puedo contactar con la clínica?
En la web clinicadentalplanetarium.com o en el 93-212-3969. ¿Qué? ¿Quieres ir tú también?
Claro, y a ver si Sandra también se fija en mí.
Zona Mixta, un programa de esports amb passió. Connexió Blaugrana.
Tot el camp és un clam. Som la gent blaugrana.
Doncs vinga, va, moment ara per fer aquesta connexió blaugrana i sobretot avui aquesta actualitat del Futbol Club Barcelona ens la porta Carles Puyol. S'ha acomiadat el gran capità, ho ha fet a l'Auditori 1899, estava ple. Ha comparegut juntament amb Bartomeu i Andoni Zubizarreta. Ells dos han fet un petit parlament introductori al discurs de Carles Puyol. Però abans de que parlés el gran capità, hi ha hagut un vídeo molt emotiu. Tothom que ha coincidit, bé, tothom no, però la gran majoria de professionals que han coincidit amb Carles Puyol li han volgut donar també doncs, l'agraïment, aquest últim adeu com a professional. I entre noms propis que han sortit en aquest vídeo, per exemple, teníem a Louis van Gaal, a Patrick Kluivert, a Radomir Antic, a Luis Luis Enrique, a Xavi, a Guardiola, a Iniesta, a Vidal... Bé, molts professionals que han coincidit al llarg de la carrera amb Carles Puyol i que també se'n volien recordar d'ell. Com dèiem, un vídeo molt emotiu, però és que la sala de premsa, aquest auditori 1899, també estava ple de personatges VIP, com Johan Cruyff, Iván de la Peña, Albertini, Hierro, expresidents com Laporta, Núñez, exentrenadors com Reixac, Radomir Antić, José Antonio Camacho i, com no, també doncs, una delegació d'amics íntims i també familiars de Carles Puyol, a més de tota la primera plantilla blaugrana. Centrant-nos una mica en aquest acte, cal dir que abans de res, abans de començar, s'han repartit braçalets de capità entre tots els assistents. I que, sobretot, ha començat el discurs Carles Puyol recordant per què ho deixa.
Com ja us vaig dir fa uns mesos, els problemes del genoll no han desaparegut, ho he intentat tot, i és per això que a partir del 30 de juny la meva etapa com a jugador del Barça s'acaba. Des d'aquí vull donar les gràcies als doctors, als fisios del club, però també als doctors i fisios externs que m'han ajudat durant tot aquest procés. Hem intentat buscar la solució, de moment no l'hem trobat, però jo no baixo els braços i seguiré intentant-ho, ara sense la pressió de tenir que jugar.
Bé, doncs, explicats els motius de la seva no continuïtat com a professional, Carles Puyol també ha volgut fer un agraïment general a totes les persones que han compartit moments al club amb ell.
He guanyat molts títols, però el més important i el que més valoro és la part humana que m'emporto d'aquest club. Vaig arribar com un nen i ara marxo amb una família de la que estic molt orgullós. Si tingués que donar les gràcies a totes les persones que m'han acompanyat durant tota aquesta carrera, segurament no tindria temps en aquesta roda de premsa, però sí que vull agrair als presidents, als directius, als empleats que fan que tot això funcioni dia a dia, que estan sempre al darrere i que no els veiem mai, però que són molt importants, als entrenadors, dels que he pres moltíssimes coses, i als meus companys, que he tingut la sort de jugar amb els millors, no sol com a jugadors, sinó també com a persones. A tots, moltíssimes gràcies i us trobarem molt a faltar.
Doncs agraïment a tots els professionals del club amb els que ha coincidit i ja també tancant en el seu discurs molt emotiu, ho hem de dir. Ha arribat el moment on Carles Puyol s'ha emocionat. Ha agraït també l'afició, no se n'ha volgut oblidar pas de l'afició, però tampoc s'han oblidat i ha tingut un record a les persones que ja no hi són i també han estat molt importants, tal com deia en la seva carrera esportiva.
No em vull oblidar de l'afició, pel recolzament que sempre m'ha donat incondicional en els bons moments, en els moments més difícils, sempre han estat al meu costat. Fins i tot en això crec que he sigut molt afortunat. I per últim, recordar a unes persones que desgraciadament ja no estan amb nosaltres i han sigut molt importants per mi, com és l'Antonio Oliveres, el meu pare, el Miqui Roquer, el Luis Aragonés i el Tito Vilanova. Per mi s'acaba una etapa, en venen unes altres i espero disfrutar-les igual que aquesta. Moltes gràcies i visca el Barça.
I l'ovació, esclar que sí, per Carles Puyol. Quan ha acabat, també ha parlat de Xavi amb un discurs recordant moments força divertits entre tots dos i també ha dit que li agradaria emprendre un projecte nou dins d'aquest club de la seva mà. Puyol i Xavi sempre junts. A més, després d'aquest discurs de Xavi, hi ha hagut torn per les preguntes i Puyol ho ha deixat clar. El seu futur ara passa per recuperar el genoll, no es veu com a entrenador i, sobretot, doncs, veu molt difícil jugar a un altre lloc. Per tant, ja ho deixa gairebé descartat. A tot això, abans d'aquesta compareixença de Puyol, doncs l'equip seguia preparant aquest matí el partit de dissabte davant l'Atlètic de Madrid. A la sessió, doncs, hi han participat tots els jugadors disponibles del primer equip, a més de 8 jugadors del filial: Masip, Sergi Gómez, Grimaldo, Lucas, Babunski, Dani Nieto, Edu Bedia i Sandro, i també hi han participat 3 jugadors del juvenil: Munir, Juan Antonio, Ros i Àlex Quintilla. Jordi Alba i Gerard Piqué, com dèiem, doncs seguien progressant de cara a estar a punt per el dissabte, però Neymar, que ahir feia treball molt específic, avui estava al camp. Per tant, progressa adequadament, però encara podria ser doncs, una mica just veure'l jugar contra l'Atlètic de Madrid. Un Neymar que precisament ahir doncs, penjava un vídeo i diverses fotografies a les xarxes socials, veient com estava, doncs, com anava a fer una mica de karting, i això no ha acabat de sentar bé dins d'una mica de l'entorn. Això sí, cal dir que totes aquelles informacions que sortien des de Barcelona, on s'apuntava que la Federació Brasilera no volia que Neymar jugués contra l'Atlètic de Madrid i que seguia pressionant el club perquè no ho fes i el propi jugador, doncs han quedat desmentides. La pròpia Federació Brasilera ho ha desmentit amb un comunicat oficial a la seva web. I ja per anar acabant, només comentar que segons avançava ahir el programa de Catalunya Ràdio, el Club de la Mitjanit, el Barça continuarà reestructurant l'organigrama del futbol base. En aquest cas, Guillermo Amor deixarà la direcció del futbol formatiu i se li oferirà un altre càrrec encara per determinar. Segons s'apunta també, a Guillermo Amor no li va agradar gens aquesta decisió de la directiva i que també, recordem, és la segona decisió important que pren el club en aquest departament després de que ara fa dues setmanes es va anunciar que Albert Puig deixava de ser coordinador del futbol base. Dit això, aquesta és l'actualitat blaugrana i insistim, avui és el gran dia del gran capità, del Carles Puyol.
Cada dia de 2 a 3 del migdia sintonitza Zona Mixta amb David Casany i Marc Vila. Connexió blanquiblava.
Vinga, va, i en un segon terme, perquè òbviament avui el nom del dia és el de Carles Puyol i és en color blaugrana, però també hem de seguir parlant de l'Espanyol, perquè s'entrenen els de Javier Aguirre i perquè es parla molt de Javier Aguirre. A veure quina és l'última hora de l'Espanyol. Connectem amb la nostra companya de Pericos Online, la Laura Bertran. Laura, molt bona tarda.
Hola, molt bona tarda.
Bueno, hem de parlar de l'Espanyol, malgrat Carles Puyol sigui el gran nom del dia. Què està passant per Can Perico, que avui has estat per allà, per la City?
Sí, perquè avui ha estat un dia sí, molt actiu, la City. Per començar hem tingut l'entrenament dels jugadors, tot i que d'aquí no hi ha molt a destacar perquè ha sigut a porta tancada. Ha començat a les 10:30, ha durat una horeta i poc més. I després ha estat Estuani, Cristian Estuani, l'encarregat d'atendre els mitjans de comunicació. Ha explicat que estava molt content perquè ha estat seleccionat per anar al Mundial i li ha agraït a Aguirre, ha dit que ell té tota la culpa d'haver-ho aconseguit i d'estar aquí,
sí,
que és la competició màxima a la que pot aspirar un jugador i que per això estava molt content, però no s'oblida del partit que tenen dissabte, que encara que cap dels dos equips jugui res, tenen molt clar que volen fer un molt bon paper i aviam si és possible guanyar un rival tan prestigiós com el Real Madrid.
Bueno, doncs les paraules d'Estuani, unes paraules que, insistim, les podrem escoltar aquesta tarda al programa de Ràdio Pericos Online, aquí a Ràdio Estel.
Sí, ja tindrem els talls de veu. Avui hi ha hagut tanta activitat i Estuani també ha sortit tard i tal, que mira, al final...
No hi ha problema. Per cert, parlem d'Estuani i hem de parlar també d'Aguirre a Can Perico.
Sí, perquè avui s'han reunit Aguirre i el director esportiu, Òscar Pere Arnau. No sabem què ha transcendit aquesta reunió. Sí, que demà es tornen a reunir i que ja sembla que hi haurà una decisió final, un veredicte final sobre el futur d'Aguirre. I demà sembla ser que ho podrien publicar. Ells ho decidiran, no sabem si ho faran públic o no. La idea és que sí.
Veurem, demà parlarà Javier Aguirre, perquè suposo que demà, que és divendres, es juga dissabte, serà l'últim entrenament,
serà
a porta tancada, no?
Sí, demà és també a les 10:30, a la Ciutat Esportiva. Generalment es fa a Cornellà, però demà, en principi, es fa a la Ciutat Esportiva de Sant Adrià. Donaran la llista de convocats, parlarà Aguirre, i aviam si em desvetlla una mica el seu futur.
Molt bé. I per tancar l'actualitat de l'Espanyol, ja molt ràpidament, alguna a punt de penyes crec que hem de fer.
Sí, avui també per Sant Adrià han passat els organitzadors del 24è aplec de Penyes Periques, que aquest any es farà l'1 de juny, és un diumenge, a Torredembarra, i estarà ple d'activitats. Ja comencen a les 9 del matí amb un esmorzar, hi haurà una botifarrada, també jugaran partits de futbol, bueno, serà un dia Torredembarra blanc i blau. I avui hem vingut a presentar, també hi ha una revista d'aquest aplec, per si algú li interessa, anar s'ho mirant.
Molt bé, doncs
no falta aquesta cita.
Estarem pendents d'aquesta cita periquita final de temporada, l'1 de juny, a Torredembarra. Laura Bertran, si no hi ha res més, seguim parlant i demà estarem molt atents a Javier Aguirre.
Sí, demà, sí, demà, exacte, avui era Puyol, igual demà serà Aguirre.
I tant que sí, segur que serà Aguirre. Una abraçada ben forta, Laura, i moltíssimes gràcies.
Gràcies a vosaltres.
Posa't al dia de tota l'actualitat esportiva amb el Zona Mixta.
Para rendir más, para sentirse mejor, prueba la gama de energéticos Fosprin. Fosprin de Soria Natural es un complejo vitamínico 100% natural que aporta a tu organismo la energía extra que necesitas. Fosprin, pídelo en tu herbolario y llévate de regalo un práctico neceser multiusos. Fosprin de Soria Natural. Tu energía al instante.
Restaurante para picar Zarco, un nuevo concepto de restaurante para picar de alta cocina y creatividad. Gran variedad en carta de vinos y cavas. Degusta los platos más elaborados para compartir. Foie mi-cuit caramelizado, arroz con esturión, tataki de atún, garbanzos con bogavante, cecina de león. Restaurante para picar Zarco cuenta con salones privados y menús especiales para grupos y empresas. Más información en zarcobcn.com. Zarco, en calle Urgel, esquina Buenos Aires. Tienes que venir.
Botemanía, te toca ganar.
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 Botemanía, 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 botemanía.
Botemanía, te toca ganar.
Juega con responsabilidad.
Estàs escoltant Zona Mixta, amb Marc Vila i David Casany.
Amb un bon 11 inicial, vull guanyar 3 punts de glòria per la porta principal, entrar als anals de la història.
Golcat, el millor del futbol català.
Es pot perdre una lliga si no està...
Ara sí, vinga, anem amb la secció dels nostres companys de Golcat, aquest portal web referent aquí a Catalunya sobre el futbol català, i tenim aquí als estudis de Ràdio Estel el nostre company, el Gonzalo de Melo. Gonzalo, molt bona tarda.
Molt bona tarda.
I benvingut.
Moltes gràcies, ja tenia ganes d'estar aquí als estudis, de tornar a tocar ràdio. I,
què tal?
I aquí estic, molt bé, molt bé. Sí? La veritat és que molt bé.
Bueno, i el futbol català, que ve com una fletxa, moltíssima informació, no sé si doneu abast, perquè entre els finals de Lliga, que hi ha ascensos, descensos, compensat, descompensat, ara els play-offs, una passada, no?
La veritat és que intentarem arribar a tot, però hi ha masses categories, és a dir, nosaltres cobrim de segona divisió B fins a quarta catalana, i ara mateix el foco d'informació està en els ascensos de segona A i de segona B. Ara mateix, si vols, repassem els encreuaments. Tenim el play-off d'ascens a segona A, que no et diria per primer cop en la història, però és una cosa que no es dona massa, en el grup 3 de segona divisió B. Els 4 equips que s'han classificat per play-off són 4 equips catalans.
Inesperat?
Jo et diria que sí, perquè hi ha clubs amb un pressupost força alt. Jo et diria, per exemple, l'Atlético Baleares, que ha estat tot l'any al play-off de segona B, l'Elche Illicitano, que ha sigut una grata sorpresa, sobretot per la gent que l'any passat el va, no et diria menysprear, però el va potser menystenir una mica en l'eliminatòria d'ascens contra l'Olot, que l'Olot sí, va acabar pujant, però en la ronda de campions va pujar l'Elche Illicitano. També tenim, per exemple, l'Huracán València, és a dir, hi ha equips amb pressupostos prou importants i finalment s'han ficat Llagostera, Hospitalet, Lleida i Nàstic, que són els 4 equips que jugaran els encreuaments.
Els repassem, aquests encreuaments?
Sí, la ronda de campions, és a dir, que és a una eliminatòria d'anada i tornada, és la del Llagostera contra el Racing de Santander. Difícil per Llagostera,
I
jo diria.
L'anada al camp de Llagostera, si
sí,
no m'equivoco.
Sí, 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 és l'anada el diumenge a les 12, amb polèmica també, la ronda de campions, sobretot pel tema del preu de les entrades a Llagostera, sí, perquè en un principi el club va fixar les entrades en 40 euros, va recular, i finalment el preu de les entrades estarà entre els 28 i 25 euros.
Déu-n'hi-do, posar a 40 euros, que valent s'ha de ser,
És un preu... El club es va justificar dient que les grades supletòries les havia de posar el propi club i finalment va emetre un comunicat dient que l'Ajuntament ajudaria i finalment els preus serien de 28-25 euros.
Que tampoc em sembla barat, també t'ho vaig dir.
Que d'altra banda, en altres eliminatòries d'ascens a segona A, els preus es mouen entre els 10 i els 15 euros.
Sí, sí, no. En fi, bueno, totalment respectable. Si han volgut posar aquest preu, doncs endavant amb aquest preu. No, a veure si omplen o no.
No, no, és un club, jo des de fora ho dic, és un club exemplar en moltes coses. És un club que fa res estava a les categories regionals, ha pujat molt, tenen un pressupost força important i hi ha molta gent que li agrada sempre la història del petit que va escalant, va escalant, sí, va escalant. i mirem el Llagostera ara mateix, per pujar a segona A, que ja és categoria 100% professional.
Sí, sí, i després tenim tres representants més que tenen més eliminatòries per davant, El Llagostera, en principi, si guanyés aquesta eliminatòria, ja pujaria directament.
Ja pujaria. En el cas d'Hospitalet, Nàstic i Lleida, les altres tres eliminatòries haurien de passar altres dues eliminatòries per acabar pujant a segona A. És un format, jo et diria que força polèmic. El tradicional era el de la lligueta d'ascens.
Correcte.
I ara mateix estan amb aquests tres partits. Premien molt el fet de ser campió d'una lliga, però jo diria que castiguen molt el fet de ficar-te a play-off. És a dir, si tu arribes fins al final de play-off, com li va passar a l'Olot l'any passat, acabes la competició a finals de juny,
sí, sí,
i tornes a començar la pretemporada a mitjans de juliol.
És veritat.
No hi ha vacances, no,
sí,
tenen,
sí,
vacances.
Castiga molt, i en aquest cas, bueno, haurem d'aprofitar aquest premi, encara que sembli un càstig també. Ospi, Nàstic i Lleida s'enfrontaran a...
L'Ospi visita un camp històric, tradicional, diria jo, del futbol espanyol, que és el del Càdiz. El Nàstic de Tarragona va... Bueno, el visita el Racing de Ferrol, i el Lleida va al camp del Toledo. Toledo, que serà un lloc de... De vell record per aficionats madridistes per aquella eliminatòria de Copa del Rei al qual els van eliminar el Salto del Caballo.
És veritat. Recordes bé, Lalo, veig?
Sí, la veritat és...
Bueno, aquestes són les eliminatòries que jugaran aquest cap de setmana. Eliminatòries de segona B cap a segona A, cap a la Lliga Adelante, però també tenim play-off descents de tercera cap a segona divisió B.
Sí, si et sembla, repassem, David.
Sí.
Tenim l'eliminatòria de campions, el Cornellà, que visita Navarra, juga Estella contra l'Izarra, el Club Deportivo Izarra. Dir-te que aquest partit, Golcat, es desplaça fins a Navarra. Veurem el resum del partit amb la càmera d'Adrià García, el cap de serveis audiovisuals de Golcat. D'altra banda, tenim tres eliminatòries, que no és...
No, bona, per aconseguir aquest desplaçament i cobrir el partit anant tan lluny, a Navarra.
És un esforç que fem. Sí. L'any passat ja el vam fer amb l'Elche Ilicitano contra l'Olot, i sempre hem apostat molt pel campió de tercera. Sempre intentem seguir-lo, de manera que tothom pugui gaudir de les imatges del partit, que no sempre es dona això.
No, i tant, doncs estarem molt pendents d'aquest seguiment a Golcat. Els altres representants catalans en aquest play-off.
Sí, tenim el Terrassa, que juga contra el Linares, un altre equip tradicional del grup quart de segona B. Aquest partit, en aquest cas, el seguirem per Jaboy. Aquest partit es podran veure les imatges dels gols i les jugades més destacades a jaboy.tv. Tenim el Paterna Muntanyesa, un altre partit amb polèmica, perquè, com en el cas del Càdiz Hospitalet, el club volia fer pagar les acreditacions als mitjans de comunicació. En aquest cas, el Càdiz ha fet marxa enrere i el Paterna no ha fet marxa enrere. Per tant, qui vulgui cobrir el Paterna Muntanyesa,
increïble,
que malauradament Golcat no el podrà cobrir amb un periodista allà, faran pagar els mitjans de comunicació. Jo, si et sembla, volia obrir un petit parèntesi,
sí,
de reflexió. Estem parlant de futbol modest, no estem parlant de les categories més professionals, et diria jo, del futbol més modest. En aquest cas, crec que són mesures més que per crear afició, per matar de mort.
Per desinformar.
Sí, sí. Per desinformar, bàsicament, el...
Et desenganxen.
Exacte. En aquest cas, podrem seguir, evidentment, el Paterna Muntanyesa al Twitter del club del Muntanyesa, que el porten molt bé, però crec que és una mesura molt dissuasòria, i sobretot, en aquest cas, et diria jo que la Monta, et diria que ja comença guanyant a nivell de simpatia.
Mm.
És a dir, si un club comença amb mesures d'aquest tipus, cobrant preus excessius o cobrant les acreditacions als mitjans de comunicació, el que fa és que la gent que, diguéssim, entre cometes, no els importa massa això, li tindrà molta més simpatia a un club com la Muntanyesa, que és exemplar, que no pas a un
sí,
Paterna. Que...
L'ambient d'aquí a final de play-off li anirà en contra al Paterna per aquestes decisions.
Sí.
I finalment l'Europa també tenim per aquí.
Sí, l'Europa, que juga contra el Mutilvera. Un equip...
Quin nom, eh?
Sí, jo et diria que sobretot el play-off d'ascens a segona B, tothom, més o menys, no coneix a ningú.
Sí.
Hem de ser sincers, perquè no podem conèixer els equips de tercera divisió de Navarra, de Galícia, d'Andalusia... El Linares jo et diria que sí, que és mitjanament conegut, però a priori tu parles d'Izarres, Paternes i Mutilvera, i la gent no els coneixerà. Una altra cosa és el playoff a segona A, que tenim un Racing de Santander, un Cádiz, un Racing de Ferrol,
el Toledo.
El Toledo, és a dir, són clubs que ja són coneguts. En canvi, a la tercera divisió et diria jo que són clubs menys coneguts.
Sí, potser el més modest dels que hem llegit abans és la Llagostera, no? Perquè, de fet, Lleida ha estat a primera divisió, Nàstic de Tarragona també, l'Ospi
ha pogut pujar diverses vegades.
Sí, correcte.
Et diria jo que sí, que el Llagostera és el menys conegut. Fins i tot per davant estarien clubs com Terrassa, que fins fa 6-7 anys estava a segona divisió A, Cornellà i Europes, que són clubs amb
més història.
Sí, hi ha molta tradició que no pas un Llagostera, sense menys tenir un Llagostera i tot el mèrit que té aquest club.
I per anar tancant aquesta secció de Golcat, Gonzalo, si et sembla, si mirem la classificació de segona B, hi ha un nom que ens fa molt de mal veure, que és el del Prat, que finalment ha baixat. Això quines conseqüències pot portar pels equips de més a baix?
La conseqüència directa, David, és que ara mateix el Vilassar de Mar, que era una posició que no era de descens directe, ara mateix el Vilassar de Mar és club de primera catalana del grup 1.
Fins que no pugi algú de tercera, no?
Ah, exacte. Fins que no hi hagi un ascens d'un equip català, no hi haurà, el Vilassar de Mar no se salvarà. És a dir, en el moment en el que un equip català, en aquest cas el Prat, baixa de segona B fins a tercera, la conseqüència és directa. És un efecte dominó cap a tots els altres clubs del futbol català.
Bueno. I és tan senzill perquè no pot haver lligues de 21 equips, per exemple.
Exacte.
És així de simple.
Exacte.
En aquest autocar de Cornellà cap a Izarra, potser hi va algú del Vilassar de Mar, no? Per animar el Cornellà.
Jo crec que no només gent del Vilassar de Mar, sinó de categories inferiors de segona, tercera i quarta catalana, perquè influeix directament qualsevol ascens de futbol català cap a les altres
pagaran
categories.
Pagaran les acreditacions de Paterna a la gent de Vilassar de Mar perquè hi vagi gent de la muntanya, saps?
No ho sé, això, no ho sé. Esperem.
Bueno, doncs, per la nostra part, no sé si vols afegir alguna cosa més d'aquest final de temporada, del seguiment que està fent Golcat, tu mateix.
L'única cosa que volia incloure per acabar ja, per concloure amb la nostra secció, és que, de moment, a Golcat hem cobert mediàticament tots els ascensos dels equips de segona a primera catalana i que esperem cobrir moltes més alegries del futbol català.
I nosaltres tant. Així ho esperem.
I
també.
Quin mèrit que té, perquè veia l'altre dia un tuit de tots els que estan en promoció de tercera catalana, de quarta, i per informar-se d'això són moltes hores, així que l'enhorabona a tot l'equip de Golcat, Gonzalo, i molts ànims i molta força en aquest final de temporada.
Moltes gràcies.
I a disfrutar.
Gràcies per l'espai que ens doneu.
A tu.
Zona Mixta, un programa d'esports amb passió.
Oh, no, he over here. Yeah, I heard he got that hot new thing. It's called...
Zona Bàsquet.
Zona Bàsquet, sí, ara sí. I saludem ja els nostres companys de l'NBA 305, l'Aitor Fuster. Bona tarda, Aitor.
Bona tarda.
I en Ferran Romeu. Ferran, molt bona tarda a tu també.
Bona tarda, Marc.
Bé, escolta'm, avui hem de començar parlant de l'Eurolliga i de la Final Four de demà. Tenim a les 9 del vespre de demà divendres un Barça-Madrid que es preveu d'allò doncs, més calentet, també?
Doncs sí, l'Eurolliga per fi obre, la Final Four de l'Eurolliga per fi obre el taló amb aquest clàssic europeu, el Barça i el Real Madrid, com bé deies, que s'enfrontaran a les 9 del vespre. I ja tenim el precedent d'aquest cap de setmana en què el Barça va passar per sobre del conjunt blanc i, si et sembla, Aitor, passem una mica les claus d'aquesta prèvia del partit. Una mica serà Tomic, que ha estat el pivot més dominant d'Europa davant dels pivots del Real Madrid.
Doncs sí, jo crec que el joc interior ha de ser clau si el Barça vol treure l'eliminatòria endavant, ja que el joc exterior madridista és un joc exterior total amb jugadors com Llull, Rudi i el mateix Sergio Rodríguez, que... Bé, ha estat l'MVP d'aquesta temporada, ho hem sabut durant aquest matí, i bé, i també crec que és important saber quin serà el nivell de Navarro, que és amb dubtes de com arribarà, i després secundaris, que és, després de les lesions de Navarro, han tingut protagonisme com són Oleson, Papenicolau o el mateix Abrines, que tot i que no sigui referència al partit de dissabte passat, jo crec que ha de servir perquè el Barça vagi amb tota la il·lusió del món per poder portar-se aquest partit endavant, que jo crec que segurament és el partit més igualat de la temporada que veurem entre Barça i Madrid. Un equip que ve de menys a més, que és el Barça, i un Madrid que no recorda el Madrid de l'excel·lència de principi de temporada, tot i que segueix sent un equip que actualment jo crec que és el favorit per emportar-se a l'Eurolliga.
I el partit de dissabte passat també marca una mica el camí a seguir del Barça i el camí que no ha de seguir el Real Madrid. Nois, no sé si us atreviríeu a dir que d'aquesta semifinal en sortirà el campió d'Europa.
Ferran?
Jo no m'atreviria a dir-ho perquè l'altra eliminatòria, el CSKA està molt fort, té molt bon equip i sobretot destaca el que deia l'Aitor, que en el partit de dissabte es va veure les armes que ha utilitzat el Barça, va aconseguir desquiciar Rudi Fernández, que va quedar eliminat amb dues tècniques, i el paper d'homes com Papa Nicolau i Abrines, si Navarro, que és l'única incògnita del Barça, no està bé físicament, serà clau. I en l'altra eliminatòria podríem dir que el guanyador està una mica més clar, però compta amb el nivell del Maccabi, que té un parell o tres d'americans que, si estan enxufats, pot complicar la vida a qualsevol, Aitor.
Sí, jo també crec, deixa'm donar la meva resposta, jo crec que sí, que és la final anticipada, que jo crec que és qui surti guanyador d'aquest duel entre Barça i Madrid serà el guanyador, tot i que, com bé has dit, tant CSKA com Maccabi són dos equips, sobretot Maccabi, que arriba molt fort després de la sorpresa eliminant a Armani Milán, i un CSKA que té una plantilla poderosa com cada any, tot i que ha demostrat una sèrie de dubtes en la seva eliminatòria contra Panathinaikos. Ha estat una eliminatòria, jo diria que molt semblant a la que va tenir Madrid contra Olympiacos, i veurem com els homes d'Héctor y Messina afronten aquest duel contra Maccabi, que recordem que ja ha guanyat per partida doble aquesta temporada.
I ja us recordo també, i us ho dic, que demà, a partir de 2:15 de la nit, el nostre company de bàsquet al dia, el programa de Ràdio Estel, l'Òscar Merino, serà a Milà per oferir-vos aquest partit també, i el que acabi jugant el Barça. Veurem si és pel tercer i el quart lloc o la final. Esperem que així sigui de diumenge.
Deixa'm dir, Marc, que la final de diumenge jugarà a les 8 del vespre, i el tercer i quart lloc, aquest partit que considero que mai s'hauria de jugar, aquesta final de consolació, jugarà doncs a les 5 de la tarda.
Com has dit, la final de consolació, jo tampoc sóc massa amic d'aquest tipus de partits. Nois, no sé si voleu afegir alguna cosa més d'aquesta prèvia de la Final Four, o anem ja cap a la NBA?
Anem cap a la NBA, si et sembla, Marc,
doncs
perquè...
Sí,
ja tenim dos classificats per les finals de conferència, i curiosament són els dos finalistes de la temporada passada, i són els dos equips que ara mateix són els clars favorits a endur-se aquest anell de campió. Han guanyat per la via ràpida, podríem dir així, a Brooklyn i a Portland, respectivament. Ja no comencem per aquest Miami 4, Brooklyn 1, que no ha tingut gaire història, Tor.
No ha tingut gaire història, sobretot perquè en els partits igualats Miami ha aconseguit guanyar, i els altres que no han estat igualats també se'ls han portat. Uns Brooklyn Nets que ja comentàvem la setmana passada que jo crec que han basat molt el seu joc en el 1 contra 1 dels seus homes exteriors com Deron Williams, Joe Johnson i Paul Pierce. Aquesta martinada de Joe Johnson ha estat espectacular, el que passa que no pots dependre de guanyar un equip com Miami només amb les teves individualitats. I uns Miami Heat que jo crec que arribaran molt descansats a les finals de conferència i segurament a les finals de la NBA, perquè ara mateix ni Washington ni Indiana crec que han de ser rivals per aquests Heats. I que arribaran descansadíssims contra uns equips a l'Oest, per contra, que sí que estan jugant molts partits, com són San Antonio, que tot i haver passat la primera eliminatòria va tenir 7 partits, i Oklahoma, que pot anar a 14 partits abans d'arribar a les finals.
Correcte, pot passar desgast. Com deies, els Spurs ara, Ferran, han guanyat fàcil, per també un 4-1, als Portland Trail Blazers.
Sí, els meus Spurs que segueixen dominant a l'Oest de moment, i sobretot amb poc desgast d'homes importants. Sí que hi ha hagut la lesió aquesta matinada de Tony Parker, que s'ha hagut de retirar els 10 primers minuts, però bé, com anem dient durant tot l'any, la plantilla dels Spurs és infinita, i si n'hi ha Tony Parker, doncs apareix Patty Mills o la resta del joc que estigui dels Spurs, i només dic aquesta dada, que la menor victòria de menor diferència, podríem dir, sí, ha estat de 15 punts. És a dir, els altres partits, els Spurs han guanyat per més de 15 punts, fet que demostra la diferència entre aquests dos equips.
I jo crec que Portland també s'ha trobat per fi davant d'una defensa, perquè Houston podríem dir que no seria l'equip més bo defensivament, i va tenir tant Lillard com la Marcus Aldridge, van tenir moltes facilitats a l'hora de notar, i s'han trobat per fi un equip consistent on el que deia el Ferran, que la banqueta ha estat la clau de l'eliminatòria, perquè un dia sortia Manu Ginóbili, l'altre dia sortia Patty Mills, l'altre dia Bellinelli, l'altre dia Boris Dio, l'altre dia Splitter, és a dir, que tenen jugadors per guanyar. I les segones unitats, segurament la segona unitat de San Antonio és molt millor que algun cinc titular de la Lliga.
Bé, doncs amb aquesta frase deixem ja les dues eliminatòries sentenciades i anem, Ferran, a parlar una mica d'aquestes eliminatòries encara per decidir. Avui el sisè partit i el primer match ball ja per Indiana Pacers i Oklahoma City Thunder.
Doncs sí, avui els Indiana Pacers tindran l'oportunitat de ja doncs, deixar sentenciada aquesta eliminatòria davant els Wizards. Recordem que dominàvem per 3-1, van patir una derrota dolorosa a casa i els Pacers s'hauran de centrar en la seva defensa i tot, perquè és un dels aspectes que els ha anat millor durant l'any, i ofensivament estan lamentables i han de vigilar sobretot el joc exterior dels Wizards, i un factor que va aparèixer al cinquè partit com és Marcin Gorta.
Sí, jo crec que hem de veure si tornem a veure el Roy Hibbert que hem vist durant dos o tres partits en aquesta eliminatòria. Veurem si els jugadors de la banqueta, ara parlàvem de San Antonio, precisament Indiana no ha tingut l'aportació que hauria de tenir Adam Homes com Escola o CJ Watson sortint des de la banqueta, i veurem si tenen la capacitat de guanyar un altre partit a Washington, perquè recordem que els dos partits que s'han jugat a la capital dels Estats Units els ha guanyat Indiana.
Mm-hmm. Bé, i si us sembla, ja per anar tancant les eliminatòries, anem a parlar de l'altra, de la dels Thunder, amb els Clippers, amb polèmiques incloses. Ferran.
És l'eliminatòria més calenta, la més polèmica, la més igualada, l'eliminatòria de les remuntades, perquè al quart partit tenim una remuntada espectacular dels Clippers, i en aquest cinquè es va girar la truita i OKC sí, va remuntar 7 punts en 40 segons, amb polèmica amb els replays i amb un Doc Rivers no gaire content, Hector.
No estava content, i escoltem el que deia.
In my opinion, let's take away replay. Let's take away the replay system. Because that's our ball, we win the game. And we got robbed because of that call. And it's clear, everybody in the arena saw it. That's why everybody was shocked when they said Oklahoma City.
Doncs, Aitor, aquest és Doc Rivers, que era clar.
Directament ens deia que havien robat. Hi ha una jugada final de Reggie Jackson que entra a cistella, hi ha una falta claríssima de Matt Barnes que no xiulen els àrbitres, i Reggie Jackson llença la pilota fora, però a la replay no li tornen la pilota als Clippers, i d'això es caçava Doc Rivers.
Que traiessin les repeticions directes.
I recordem que quedaven 10 segons i anava 2 a dalt als Clippers, és a dir, que hagués estat pilota pels Clippers, més 2 amunt.
Doncs avui veurem si són capaços els Thunder i també els Pacers de sentenciar les eliminatòries, i ja molt ràpidament, Ferran, repassem també que hi ha hagut moviment d'entrenadors,
Doncs sí, perquè Sticker al final ha preferit que Golden State als Knicks, es parlava de la possibilitat de recalar els Knicks de Phil Jackson, finalment es decanta per Golden State. Stan Van Gundy prefereix Detroit per poder tenir més decisions en l'aspecte esportiu, i un clàssic, en Mike Brown, que ha estat un altre cop despedit, ja en porta 3 en 4 anys, i l'any que ve serà el millor pagat, el millor entrenador sense entrenar, millor pagat de la història.
I enhorabona per ell. Ferran, ho hem de deixar aquí, la setmana que ve en parlarem. Aitor, gràcies a tu també.
Gràcies.
Els que ens escolteu, demà tornem. Adéu.